Catalunya Informació.
Ara és la una. Noves denúncies per abusos sexuals contra docents al Col·legi Jesuïtes de Caspa a Barcelona. L'Associació d'Antics Alumnes ha rebut fins a 15 correus els últims dies arran de la revelació del cas de l'exprofessor de religió Francesc Peris. Aquests docents que surten ara ja no treballen al centre. El Banc Central Europeu també reclama als governs que acabin amb les ajudes per fer front a la crisi energètica. El vicepresident de l'organisme, Luis de Guindos, assegura que suposen un risc per l'inflació i que cal reduir l'elevat deute. Problemes, mentrestant, per l'economia alemanya, que encadena dos trimestres consecutius amb valors negatius. Un dels principals motius de la contracció del PIB és la caiguda del consum derivada de l'augment de la inflació. Oficialitzat el desplegament d'armes nuclears tàctiques de Rússia en territori de Bielorússia, un dels seus aliats més ferms, els experts hi veuen un element dissuasiu, però també alerten del risc que suposa mentre s'està a l'espera de la tan anunciada contraofensiva ucraïnesa. Les pluges milloren lleugerament la situació del pantà de Sau, però encara no han impactat a les capçaleres del Llobregat i el Cardener. Catalunya i 8 comunitats autònomes més estan en alerta per tempestes que en alguns casos podrien provocar inundacions. Adif dona per resolta la incidència Rodalies per danys a la catenària. Aquest cop, entre Castellbisbal i Martorell, que ha obligat a tallar aquest tram a la matinada, els trens de la R4 i R8 haurien d'anar recuperant de forma progressiva els horaris i freqüències de pas habituals. Intervinguts més de 1.100 quilos de cocaïna al port de Barcelona, la droga comissada va arribar al port de la capital catalana amagada en 13 contenidors de cola per la construcció provenients de Sud-amèrica i a 7 detinguts. Menjar carn fresca és més saludable que consumir alternatives vegetals processades. Un nou estudi fet per la Universitat Rovira Virgili, l'Institut d'Investigació Pere Virgili i el Centre d'Investigació Biomèdica de l'Obesitat i la Nutrició conclou que els additius d'aquests aliments empitjoren dràsticament el seu perfil nutricional. I la Patum d'aquest any tindrà més activitats paral·leles i una prèvia inclusiva a la plaça de Sant Pere de Berga. La festa Patrimoni de la Humanitat es farà del 7 a l'11 de juny amb el pressupost més alt de la seva història.
Catalunya Informació.
Ara els esports.
Andrés Iniesta deixarà el Vissel Kobe del Japó pels pocs minuts que hi té, però vol seguir jugant als seus 39 anys. El manxec jugarà el seu últim partit amb el conjunt japonès l'1 de juliol. L'Espanyol s'aferra a les opcions de permanència en sumar un punt ahir contra l'Atlètic de Madrid després d'anar perdent per 0-3 al minut 64. Ara l'equip està a 3 punts de la salvació quan en queden 6 en joc. A la Lliga Leport de bàsquet, el Força Lleida comença avui a jugar el play-off d'ascens a l'ACB a la pista del Valladolid. En tenis, Paula Badosa no serà a Roland Garros per lesió.
I el temps, durant aquest migdia, aquesta tarda, els ruixats s'estendran sempre amb irregularitat a qualsevol indret, tempestes localment intenses amb calamars o pedra. Les menys importants aquesta tarda en punts de la meitat nord de la costa i el Pirineu més occidental. Atenció aquesta nit i demà al matí a les pluges abundants de l'extrem sud del país.
Eleccions municipals al Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què tal? Bon dia, a la 1:04. Avui, penúltim programa especial dedicat a les eleccions municipals del 28 de maig. El nostre recorregut pel país avui s'atura a la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Berguedà i el Solsonès. Escoltarem els principals alcaldables de Puigcerdà, Bellver de Cerdanya, la Seu d'Urgell, Berga, Gisclareny, el municipi més petit de Catalunya, Solsona, i els de Torà i Biosca, que han canviat de comarca, eren de la Segarra i ara pertanyen al Solsonès. Sabrem com ho farà Puigcerdà per afrontar la pressió turística i de les segones residències i fer-ho compatible amb el projecte de construir-hi més d'un centenar de pisos de protecció oficial. A la part lleidatana de la Cerdanya hi trobem Bellver, on tenen un problema els joves que han d'anar a l'institut i com que no n'hi ha, han de triar entre la Seu i Puigcerdà. Per això en reclamen un de propi. Berga és el municipi més gran governat per la CUP, que vol reafirmar-se amb un tercer mandat, tenen el repte de solucionar la degradació del casc antic, d'aconseguir més finançament per una festa, la de la Patum, que és patrimoni de la humanitat. I a la Seu d'Urgell han de conviure amb el problema també de l'habitatge. Molts dels treballadors d'Andorra acaben vivint a la Seu perquè és més econòmic, però això tensiona aquest mercat dels pisos. El Catalunya al dia avui el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, l'Eloi Barrera, la Nàtia Dell, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. I comencem a Puigcerdà, la capital de la Cerdanya. Fa 12 anys que l'alcalde és Albert Piñeira, però en aquestes eleccions ha deixat la primera línia política. Sempre havia governat amb majoria absoluta, primer amb Convergència i després amb la sigla de Junts, tot i que últimament s'havia costat més al PDeCAT. Això obre un escenari totalment incert a la capital de la Cerdanya. Escoltem alguns dels candidats.
Els alcaldables.
Jordi Gassió, Junts per Catalunya.
Em presento a les eleccions a Puigcerdà per encapçalar la candidatura de Junts per Cat, degut a que l'actual alcalde, Albert Piñeira, va decidir no tornar-se a presentar, deixant un buit en el partit i l'espai que representa. Encapçalo un nou equip que té molt per oferir a un Puigcerdà que necessita un nou impuls i que la nostra candidatura pot dur a terme.
Joan Manel Serra, Impulsem Puigcerdà, Esquerra.
Des d'Impulsem Puigcerdà tenim clar que som el canvi que els nostres veïns i veïnes demanen i necessiten, i que som l'alternativa més honesta i sense cap mena d'interès particular o empresarial per així poder posar a les persones al centre de totes les nostres polítiques i d'aquesta manera retornar aquella il·lusió i aquell orgull de ser puigcerdanenc o puigcerdanenca que fa massa temps que hem perdut.
Matías Bertran, Partit Popular.
Em presento pel meu partit de centro-dreta perquè en el poble fa falta moltes coses per a les joves i per a la gent gran i tranquil·litzar els retirats, si és que es pot, i la gent que va anar a votar ens dan la seva confiança. Moltes gràcies a tots.
Saludem el nostre corresponsal, Eloi Barrera, bon dia.
Què tal, bon dia.
Eloi, dèiem que el pas al costat de l'alcalde Piñeira aquí a Puigcerdà deixa la situació molt oberta.
Doncs sí, sí, la marxa de Piñeira ha fet que l'espai postconvergent a Puigcerdà l'ocupin ni una ni dues, fins a tres llistes diferents. Tenim la candidatura oficial de Junts per Catalunya, la més continuista encapçalada pel metge Jordi Gassió. L'altra és Carme Martí, que es presenta amb una llista vinculada a Ara Pacte Local, o sigui el PDeCAT. I finalment, un antic militant de Junts, l'empresari Francesc Armengol, que arriba amb una candidatura totalment independent que es diu Futur per Puigcerdà.
Doncs amb aquest panorama polític tan fragmentat, quins temes haurà de prioritzar el futur govern municipal?
Doncs en un municipi tan afectat per la pressió turística i per les segones residències, ara Puigcerdà té un projecte per fer 140 pisos de protecció oficial a la zona de la Pedregosa. Per tant, el nou ajuntament haurà d'impulsar aquest projecte. I l'altra gran problemàtica, que no és estrictament de competència municipal, però l'ajuntament hi haurà d'estar a sobre, són els transports públics. D'una banda, la famosa R3 de Rodalies, que acumula problemes i queixes constants, i l'altre repte pendent és l'estació d'autobusos, que no acaba d'arribar mai. De fet, Puigcerdà és de les poques capitals comarcals que encara no té estació de bus.
Sembla mentida. Si tanquem una mica més el zoom, Eloi, i ens fixem en els equipaments més estrictament locals, què voldries destacar?
Doncs mira, jo em fixaria en un parell de temes que porten cua. El primer és el funicular o ascensor inclinat que connecta el barri de l'estació amb el centre de Puigcerdà. És un funicular que fa molt de servei, és molt útil per moure's dins el municipi, però la veritat és que s'espatlla molt a sovint. Els últims anys sí que han hagut de fer moltes reparacions i ara ha arribat l'hora de decidir o si es renova o si se substitueix, per exemple, per unes escales mecàniques. Aquesta és una. I l'altra qüestió polèmica a Puigcerdà és el casal de gent gran, que últimament l'han reubicat dins del Museu Cerdà, però aquest canvi no acaba de convèncer els seus usuaris.
Doncs ara, Eloi, sabrem què hi diu de tot plegat la societat civil aquí a Puigcerdà. Quines inquietuds, quines demandes s'has pogut copsar?
Doncs mira, hem preguntat a la Montse Dolcet, presidenta d'Empresariat Cerdanya, què els hi demana la patronal al futur ajuntament.
Que treballi per aconseguir que Puigcerdà sigui una capital de comarca preparada tecnològicament, que incentivin les nostres empreses a fer un pas endavant en la instal·lació de les energies renovables, que estigui al costat dels nostres joves a l'hora de formar-los i, sobretot, que vetlli perquè un cop estiguin preparats per incorporar-se al món laboral, ho facin a la nostra població o a la nostra comarca. Que millorin la neteja, la seguretat i la mobilitat, sobretot en els accessos a la nostra vila en moments de grans afluència. En definitiva, que estiguin al costat de tot el teixit econòmic i que apostin per polítiques de desestacionalització, de sostenibilitat i que treballin per un turisme de qualitat.
I també hem parlat amb el grup de recerca de Cerdanya, una entitat científica i cultural que presideix l'Enric Quílez.
Que continuïn donant suport a les entitats culturals de la vila. Fem molts actes amb pressupostos molt minsos i de vegades l'Ajuntament es gasta una fortuna en actes d'una hora que excedeixen molts cops el pressupost anual de totes les entitats culturals juntes. Segon, que li donin una sortida digna al Museu Cerdà i que instal·lin els nostres avis en unes dependències més dignes i cèntriques. Creiem que la primera planta del museu no és el lloc adient, ja que els perjudica a ells i al mateix museu. I en tercer lloc, finalment, que instal·lin uns tòtems en llocs estratègics del municipi per poder penjar els cartells anunciadors dels actes sense necessitat d'empaparar els carrers de la vila.
I ara ens aturarem a Bellver de Cerdanya. Des de fa un any, l'alcaldessa és Laia Serra, quan va rellevar l'històric alcalde Xavier Porta, que va aplegar precipitadament acusat d'irregularitats urbanístiques. Porta va ser alcalde de Bellver durant 15 anys, primer amb Esquerra Republicana, després amb la scissió Endavant Cerdanya, i aquests últims anys ha governat l'Ajuntament amb una còmoda majoria absoluta. A Bellver només hi ha dues llistes.
Els alcaldables.
Laia Serra, Esquerra Republicana.
Després de molt dubtar, vaig decidir presentar-me a les eleccions municipals per responsabilitat envers la gent del poble, ja que fa menys d'un any que havia assumit l'alcaldia. Em presento com a Impulsem Bellver i hem creat un grup de gent plural i que ens estimem molt al territori. El nostre únic objectiu és treballar pel municipi i la seva gent, per fer un poble millor, sobretot en temes de sostenibilitat i benestar.
Cristina Rosellà, Junts per Catalunya.
Perquè em mou la il·lusió i la vocació de dedicar uns anys de la meva vida a treballar per les persones de Bellver i Batllia, perquè hi hagi un canvi, energia nova i una gestió honesta del nostre municipi. Els temes que més em mouen i em motiven són els temes socials, que fiquen al centre de totes les actuacions a les persones. També el medi ambient, l'esport i la salut, l'agricultura i la gestió forestal i l'habitatge, com a dret i necessitat que tenim les persones a viure en un lloc digne i que ens puguem permetre.
Dèiem que Xavier Porta va haver de plegar per suposades irregularitats urbanístiques aquí a Bellver. Què va passar, Eloi?
Doncs va ser un petit altabaix, la veritat, perquè després de tants anys, un alcalde històric com Xavier Porta va haver de marxar sense acabar el mandat per aquestes denúncies, concretament de la plataforma SOS Pirineus, els que han liderat aquestes queixes, acusant-lo a ell i al seu fill, que també era regidor, de construir-se un xalet, una casa familiar, en una zona no urbanitzable del municipi. El síndic de Greuges, de fet, ha confirmat que no tenien els permisos i ara l'oficina antifrau també està estudiant el cas.
Per tant, el nou equip de govern haurà de calmar, diguéssim, les aigües després d'aquesta tempesta política, però quins altres reptes també afronta el municipi?
Doncs mira, Bellver té una singularitat i és que pertany a la part lleidatana de la Cerdanya. Això complica la vida, per exemple, a l'hora d'escollir institut, no? Alguns joves han d'anar a la Seu i d'altres han d'anar a Puigcerdà. Per això, el municipi reclama un institut escola propi, que no condemni els joves de Bellver a haver-se de desplaçar per anar a estudiar fora. I un altre repte del nou ajuntament serà la gestió urbanística. Aquí també el turisme i les segones residències s'aturen molt al mercat de l'habitatge i, de fet, mira, ara mateix hi ha una moratòria en la llicència d'habitatges turístics.
I els ciutadans, la ciutadania, Eloi, què hi diu?
Doncs hem parlat amb el Marcel Sangenís, que és veí de Bellver i portaveu del Sindicat d'Habitatge de la Cerdanya, justament. Això és el que li demana el futur ajuntament.
Un exercici sincer de transparència, degut a que l'última legislatura ha estat marcada per diversos episodis de gestió pública opaca i certament barroera. En segon punt, un treball clar i eficient en matèria d'habitatge. No pot ser que els veïns i veïnes de la Cerdanya no tinguin un sostre on viure, i no pot ser que en cas de que el tinguin, això els comporti a viure una vida precària i a dedicar uns percentatges de salaris elevadíssims pel sol fet de tenir un sostre.
I justament en relació amb això també reclama, amb una mirada més àmplia, una revisió del model econòmic.
I crec que s'han de posar les piles i començar a treballar per això, per desestacionalitzar el turisme, per revertir el monocultiu turístic, per deixar d'injectar diners i diners públics a convertir la Cerdanya en un aparador, per convertir la Cerdanya en un lloc sense vida, sense persones que puguin viure i sense un sostre. Cal potenciar sectors estratègics com l'agricultura, com la ramaderia extensiva. Cal empènyer perquè petites empreses puguin arrelar a la comarca i tirar endavant els seus projectes.
I és que, de fet, el sistema de contrapesos entre turisme i sector primari és una constant, no només aquí a Bellver, també a Puigcerdà i al conjunt de la comarca de la Cerdanya.
És un quart de dues, fem un petit parèntesi perquè avui hi ha molta gent que està pendent del que passa al cel i del que passa a les carreteres. I els transports públics també, perquè déu-n'hi-do. Per tant, fem una connexió ara mateix amb l'equip viari, amb la Mariluz García, per saber com estan les coses. Bon dia, Mariluz.
Hola, bon dia. Doncs sí que hi ha més complicacions que altres dies a aquesta hora, algunes provocades per la pluja, altres per algunes incidències. A la Ronda de Dalt veiem els vehicles molt aturats des de l'enllaç amb l'Avinguda Diagonal fins a Sant Gervasi en direcció al Nus de la Trinitat. Aquí avisen usuaris de les xarxes socials d'una possible incidència. Doncs sí que hi ha incidències confirmades, és a dues carreteres, l'AP7 amb retencions a Viladasens, a l'Alt Empordà en sentit nord, a causa d'un accident que deixa un sol carril obert, i pas alternatiu a Caldes de Montbui per un altre accident que afecta la comarcal 14-15B. Aquí hi ha retencions en totes dues direccions. També aturades a la C-17 entre Parets i Lliçà de Vall en sentit nord, i a la comarcal 352 entre Canovelles i les Franqueses del Vallès en direcció a l'enllaç amb la C-17 a causa d'obres. Tornant a Barcelona, també força carregada la Ronda Litoral amb lentitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat, i aturades des de Zona Franca fins a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic, les línies R4 i R8 de Rodalies continuen de mica en mica recuperant els horaris i les freqüències de pas a causa d'una incidència a la infraestructura que ha afectat des de l'inici del servei des d'aquesta matinada fins prop de les 12 d'aquest migdia. Ha calgut donar servei amb autocars, però ja fa més d'una hora que s'ha restablert el pas dels trens.
I ens queda el temps avui, que estem en alerta per pluges intenses i possibles inundacions. Quina és l'evolució d'aquestes tempestes, Gemma Puig?
Tindrem aquesta jornada inestable, insegura, amb aquests ruixats que continuaran afectant sobretot doncs el litoral i prelitoral, ruixats que ja hem tingut, que ja han deixat aquests registres arribant als 40 litres a Malgrat de Mar, 21 a Santa Coloma de Farners, 20 a Vilobí d'Onyar, 18 a Anglès, 15 a Gandesa, 13 al Prat de Llobregat. Per tant, mantindrem la inestabilitat en aquest sector, costa i prelitoral, i a partir del migdia els ruixats, les tempestes, aniran guanyant terreny i extensió. Avisos a tot el país per aquests ruixats intensos. Localment poden descarregar amb força acompanyats de tempesta, calamarsa o, com va passar ahir, amb aquests aiguats puntuals però molt intensos, i per tant molta precaució aquesta tarda per aquesta situació ben complicada, però també es poden anar acumulant aquests registres una mica més significatius, sobretot cap a l'extrem sud, on aquesta pluja pot ser més continuada, no només avui sinó també ben bé fins demà al matí. Avui, amb unes temperatures que els hi costarà més de pujar, el termòmetre quedarà una miqueta més frenat, i a partir de demà, tot i que demà encara tindrem restes d'inestabilitat, sí que la situació aniria millorant, tindrem un temps més estable de cara al cap de setmana, i això farà que la temperatura també tiri cap amunt.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
Ara passen 3 minuts d'un quart de dues del migdia, ja hem parlat de la Cerdanya. Ara ens n'anem cap a l'Alt Urgell, som a la Seu, a la capital. Aquesta legislatura ha tingut dos alcaldes, Jordi Fàbrega, de Junts, ho ha estat poc més de 2 anys, i Francesc Viaplana, d'Esquerra, aquest últim tram. Tots dos van signar un pacte de govern ara fa 4 anys per desbancar els socialistes, que havien sigut, de fet, la primera força. Escoltem els candidats.
Els alcaldables.
Joan Barrera, PSC.
Em presento a les eleccions perquè la Seu i Castellciutat necessiten un canvi. Les coses no van bé. Tenim el projecte, l'equip i la il·lusió per activar la Seu. La reactivació econòmica, la millora de la via pública, la construcció de la residència de la gent gran i el nou hospital, juntament amb fer més assequible l'habitatge per a joves i famílies, són les nostres prioritats. Cal revitalitzar el centre històric i modernitzar l'Eixample per afavorir el comerç i els vianants. Volem una ciutat que llueixi i que se senti orgullosa de si mateixa.
Jordi Fàbrega, Junts per Catalunya.
Em presento amb tot l'equip de Junts per la Seu per fer realitat la Seu que et mereixes. Una ciutat plena d'oportunitats, que es mereix créixer i prosperar, ser capdavantera i ser capital. Que sigui llar, s'obri al món i aposti per la innovació i el futur. Una ciutat amb oportunitats pel jovent i amb els millors serveis per envellir-hi. La Seu i aquesta ciutat tenen un potencial immens, un passat ric i una ubicació privilegiada. Vull treballar junts pel futur que ens mereixem.
Francesc Viaplana, Esquerra.
Em presento en aquestes eleccions municipals perquè encara ens queda molta feina per fer. Volem culminar projectes engegats en aquesta legislatura, com el nou hospital comarcal o l'equipament residencial per la gent gran. Volem estar al costat de l'oci i la cultura, fer realitat l'espai escènico-musical municipal i comarcal. Volem estar al costat del comerç i de l'empresa. Volem estar al costat del jovent i garantir l'accés a l'habitatge a tothom.
Bernat Lavaquiol, CUP.
Nosaltres anem a aquestes eleccions amb el compromís de treballar incansablement per garantir que la gent senzilla de la Seu i de Castellciutat tingui accés a la feina, a l'habitatge i a la sanitat. El jovent i a les classes populars del Pirineu ja no ens serveixen els discursos dels de sempre. Nosaltres hem vingut a lluitar per un futur millor.
Eloi, per tant, quins són els reptes, quines carpetes trobarà sobre la taula el futur alcalde de la Seu d'Urgell?
Doncs mira, el primer problema és l'accés a l'habitatge. Ja sé que aquest problema s'estén a molts altres llocs, però aquí té una particularitat, té la singularitat del que en podríem dir l'efecte Andorra. I és que des de fa 2 o 3 anys la Seu d'Urgell està rebent molts ciutadans que treballen a Andorra però que no es poden pagar un lloguer allà al Principat. Això ha desbordat la demanda aquí a la Seu d'Urgell i ha fet que el mercat estigui molt tensionat. Per tant, el repte serà aquest, ampliar el parc d'habitatge social, que de fet ja s'ha començat a fer, però caldrà aprofundir-hi i buscar solucions més estructurals.
Els que també buscant habitatge són els estudiants universitaris que arriben per primera vegada a la Seu.
Sí, va ser una bona notícia. El curs passat es va estrenar la primera titulació universitària del Pirineu, els estudis d'INEF, que de moment ja han portat prop de 80 estudiants en aquesta ciutat i està començant a canviar la fesomia, en certa manera, de la Seu. Ara, de moment, estan en unes instal·lacions provisionals, per tant, cal construir un edifici de nova planta. La Generalitat i la Diputació de Lleida el cofinançaran i les obres haurien de començar ja d'aquí poc, els pròxims mesos.
I parlant d'obres i de noves construccions, queden pendents, crec que són 2 equipaments sanitaris que fa ja temps que s'esperen aquí a la Seu.
Exacte, s'ha de concretar, d'una banda, la residència de gent gran, i el projecte més important és el nou hospital comarcal. La Generalitat vol començar les obres ja l'any que ve, però aquí, atenció, perquè fer l'hospital implica tota una reurbanització que inclou noves superfícies comercials, supermercats o hipermercats, i clar, això podria remoure, podria capgirar una mica el mapa comercial de la ciutat.
Doncs sentirem ara què en diu la ciutadania, que has parlat per començar amb els botiguers de la Seu d'Urgell.
Exacte, sentirem el Joan Salses, que és el president de la Unió de Botiguers. Això és el que li demana el futur ajuntament.
Es pot resumir senzillament i en una sola paraula, col·laboració. Pensem que la regidoria de comerç, la de promoció econòmica i la pròpia alcaldia han d'anar de la mà amb la Unió de Botiguers i nosaltres hem de ser per ells el seu referent per tot el que relaciona amb el comerç. Sortim d'una etapa de 4 anys, una etapa negra en aquest aspecte, en el que la regidoria de comerç ens ha donat l'esquena i fins i tot ens ha perjudicat amb algunes accions. Per això pensem també que és fonamental que la persona que ocupa cada regidoria tingui mínimes nocions del que té entre mans, o com a mínim una oberta predisposició al diàleg.
Això és el que demanen els comerciants. Tenim més peticions d'àmbit ciutadà. En aquest cas ens arriben des del món de la joventut i la cultura. És Joel Pla, responsable de l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell.
Doncs que en aquesta propera legislatura l'Ajuntament proposi d'una vegada per totes la construcció d'un teatre auditori, un espai per les arts escèniques, com ens mereixeríem, perquè ara mateix la Seu d'Urgell segurament és de les poques capitals de comarca de Catalunya amb més de 10.000 habitants que no té cap espai escènico-musical equipat. Posats a demanar que facin alguna cosa, proposar potser un impost municipal als tenidors de locals i habitatges, perquè si estan buits, doncs paguin aquest impost i d'aquesta manera facilitar l'accés a l'habitatge i també l'emprenedoria local.
Un cop més ja ho sentíem, Habitatge i equipaments per la ciutat són els 2 grans temes aquí a la Seu d'Urgell.
La campanya electoral per les municipals El Catalunya al dia.
5 minuts i arribarem a 2:15. Canviem de comarca, marxem al Berguedà, anem a Berga. És el municipi més gran governat per la CUP, que vol reafirmar-se amb un tercer mandat. A les últimes eleccions va fregar la majoria absoluta. La clau és saber si la marxa de Montse Venturós a mitja legislatura per Salut passarà factura als copaires. Amb Ivan Sánchez, l'actual alcalde, com a candidat.
Els alcaldables.
Ivan Sánchez, CUP.
L'objectiu és molt clar. El 2015 ens vam presentar per plantar llavor, és a dir, per començar a reduir deute. El 2019 per arrelar, bàsicament per seguir reduint deute i començar a invertir en ciutat. I ara ens presentem a recollir fruits, és a dir, invertir tot el que puguem en ciutat.
Ramon Cavaller, Junts.
Perquè Berga ha de deixar de fer passes enrere i ha de començar a fer passes endavant. Junts representa la voluntat d'acord, la voluntat de pacte i la voluntat de treballar tots a la una. Amb ho hem demostrat durant aquesta legislatura a l'oposició, que hem forçat el govern a fer coses que potser per si soles no li sortien, i és Junts és l'única alternativa, l'únic projecte viable a la CUP.
Moisès Massanes, Esquerra.
Crec que Berga té molta més potencialitat de la que actualment se li està traient. Fent un projecte a mig termini amb una empenta i arremangant-nos, podem treure de Berga la seva millor versió. Que Berga tingui activitat, que creixi en sostenibilitat, en oportunitats pels joves que ens han de marxar.
Abel García, PSC.
Vull ser alcalde de Berga per capgirar l'actual situació i fer un canvi en positiu pel que necessita aquesta ciutat, una ciutat que ha d'exercir de capitalitat de la comarca i té potencial per ser la capital de la Catalunya central. I per això necessita una persona, com ja he demostrat, i que la puc representar, una persona amb projecte, experiència i il·lusió.
Saludem la nostra corresponsal al Berguedà, que és la Nàtia Dell. Bon dia.
Bon dia, Marta.
Nati, aquí a Berga on ets, la CUP governa en coalició amb Esquerra Republicana.
Sí, exacte, i el candidat republicà és l'actual alcalde de Salt. Es porta 8 anys governant, però viu a Berga, Marta.
Parlem de reptes aquí. Quins són?
Sí, som-hi. Després d'anys de reajustos econòmics, un dels reptes és el barri vell, molt degradat. Tot i així, s'ha començat a moure alguna coseta, com el projecte cooperatiu de pisos de Cal Blanchard o noves ajudes emparel·lades per la llei de barris. En general, però, falta habitatge i el que hi ha és car.
Clar, i la Patum, esclar.
Sí, tot i ser una festa patrimoni per la humanitat, la falta de finançament estable sempre ha estat un llast. Aquest any, però, s'arriba a una xifra rècord de 455.000 euros. Una Patum, ara ens ho acabem d'explicar els detalls en una roda de premsa, doncs, que guanya múscul. Més activitats paral·leles i una prèvia inclusiva de la festa el dia 6 de juny, que és la vigília de l'arrencada oficial. L'altre repte, Marta, és aconseguir fons per fer l'esperat Museu de la Patum, la Casa de la Patum.
I un altre aspecte o repte important aquí seria la mobilitat.
Exacte, com a tants llocs, però volen que sigui més igualitària aquesta mobilitat aquí al Berguedà i deixar de ser un territori de pas. Poca oferta de transport públic i, en canvi, es queixa, no? Es mengen les cues de cotxes de Barcelona a la Cerdanya. Cal continuar buscant, també diuen, la manera de traure inversions sense trinxar el territori, retenir els joves i millorar també l'autoestima pròpia de la comarca. També pendent desenvolupar el polígon d'Olvan.
Nati, mirem les demandes que fan des de les entitats.
Bé, si et sembla, comencem per la Martina Mercet, que és de la plataforma antiincineradora de Cercs.
Que donin una sortida digna al polígon i al que són les instal·lacions de l'antiga central tèrmica, que s'afegeixin a la demanda per recuperar els comunals on està ubicada la central, perquè no s'hi puguin fer més projectes de cap característica, i finalment que es posin durs i que solucionin la qüestió de l'abocador incontrolat de Marolla, que és del mateix promotor que qui ara actualment ha tirat endavant els projectes de la incineradora i ara de la central d'hidrogen.
La demanda dels castellers de Berga la fa el Bernat Giraval.
Que valori la cultura, sobretot la cultura popular, i en el nostre cas més concret, dels castellers de Berga, amb un govern que ens acompanyi i que ens recolzi amb els projectes que tenim pel Cine Catalunya, que és el nostre local de castellers, que bueno, ara actualment és un pol cultural a nivell de Berga i del Berguedà, però que volem anar encara més enllà i necessitem el suport de les administracions.
De l'àmbit econòmic hem parlat amb el Josep Maria Cererols, president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà.
Creure'ns d'una vegada que Berga és capital. Per altra part, hi ha una urgència que és de reestructurar els serveis tècnics. Els demano que tinguin la continuació del projecte de modernització del polígon de la Vall d'An, que el tinguin al calaix, disposat en que en el moment en què sigui possible doncs es pugui executar. Respecte al Consell Comarcal, demanaria que en sortís un govern que estigui verdaderament compromès amb la promoció econòmica, que no tingui plor ni complexes de que existeixi una verdadera col·laboració pública i privada.
La Neus Santa Maria, de l'Associació de Colònies Industrials, també té una petició.
Tot aquest patrimoni arquitectònic que no s'abandoni, hem d'especificar que hi ha colònies que estan molt bé, que alguna colònia, algun municipi ja ha abarcat esforços i ho ha fet, d'altres completament ben abandonat, perquè pensem que molts d'aquests espais són privats, no són públics també, llavors els municipis tampoc no poden fer el que voldrien a molts llocs, però intentar d'ordenar-ho el millor possible i que no a l'abandon, no quedi a l'abandon.
I acabem amb la reivindicació del grup de defensa de la natura, Hèctor Aranda.
S'han deixat de fer projectes importants com l'anell ecològic de Berga o l'estació d'autobusos. I el Consell Comarcal, doncs, ni està ni se l'espera. Més preocupat en vendre la comarca turísticament, no ha fet res per promoure, per exemple, la bicicleta com a ús alternatiu al vehicle privat, però la bicicleta d'ús diari, no d'ús turístic. El que demanem és que, sisplau, es posin les piles i actuïn en conseqüència i centrin tota l'acció de govern d'Ajuntaments i Consell Comarcal en la lluita contra l'emergència climàtica. Si no ho fem així, no ens en sortirem.
I també ens fixem en Xisclareny, el municipi més petit de Catalunya. Són 28 veïns i aquí hi haurà canvi d'alcalde. Joan Tor plega després de 36 anys i passa el relleu a la seva filla, la Caral, que es presenta amb la mateixa marca política, Acord Municipal, una llista vinculada a Esquerra Republicana. Aquest cop, però, amb un contrincant, Emili Casas, del PSC, veí de Bagà, que ni viu ni vota al poble.
Els alcaldables.
Caral Tor, Acord Municipal.
L'objectiu de ser alcaldessa de Gisclareny és doncs, treballar pel poble, perquè els municipis petits també tenen moltes necessitats i molts reptes, i la manera potser més eficient de plantejar-los i de fer-hi front en això és algú que es coneixi al municipi, que hi sigui en el dia a dia i que pugui doncs, treballar-hi i que estigui engrescat per la vida i pel seu dia a dia. Des d'un ajuntament petit es toquen moltes tecles, a vegades també la formació que té la pròpia persona doncs, sap més d'una cosa, però tampoc sap de tot. El fet d'això, d'haver-ho vist del meu pare i això, per una banda m'ajuda, sé on em fico, però per l'altra banda també hi ha el punt aquest de respecte de com que sé on em fico, també sé el que costa tot plegat. M'ho he valorat molt, però al final he pensat doncs, que m'engrescava, que em venia de gust, que podia fer alguna cosa pel municipi i que espero poder-ho fer tan bé com sàpiga.
Aquí, Nàtia, a Xisclareny, poden votar, crec que són 25 dels 28 sí. Veïns empadronats, oi?
Exacte, Marta. Aquí com funcionen? Doncs amb consell obert, és a dir, que no trien regidors, només trien l'alcalde. Uh-huh. I en pobles tan petits, com us podeu imaginar, hi ha moltíssima feina per fer i l'alcalde li toca fer de tot.
Absolutament tot. Escolta'm, quins reptes, per tant, tindrà el nou alcalde de Xisclareny?
Mira, el més urgent és tenir secretari. No en tenen des del setembre i els comptes estan intervinguts. Això complica una mica tot. Un dels grans cavalls de batalla és la millora dels accessos per carretera. Està pendent, però encarrilat. L'altre gran repte és millorar les comunicacions, cobertura telefònica i d'internet. I, evidentment, vetllar per la mateixa supervivència del poble, amb el turisme i la ramaderia com a únics ingressos. De restaurants, per cert, només en queda un. Gisclareny va arribar a tenir 500 habitants. I ara, que hi visquin tots l'any, una vintena. Hem parlat amb uns quants d'aquests veïns.
És molt diferent de lo de més. Aquí votes la persona i si ve algú de fora és que no té cap sentit. Ni els coneixem ni els volem conèixer. No tenen res a pelar perquè té que ser algú que sigui del poble.
Què volem aquí? Que sigui una persona que estigui al poble i una persona que, d'alguna manera, no sigui massa polític. No esperem que vingui aquí ningú de fora, per suposat, que és que senzillament no saben qui són els problemes.
Ho tenim clar i votarem tots a la Caral. Primera perquè és filla d'aquí i s'ho coneix tot. Vull dir, el que no volíem era el que deia l'Enric, que vingués algú de fora aquí a dins el que tenim que fer.
Ara el que necessitem és que hi hagi d'alguna manera una certa capacitat de continuar.
Perquè fins ara son pare ho va fer molt bé i esperem que ella ho millori, de les carreteres i les comunicacions, que és el que més dèficit tenim. Lo de més, estem prou contents del poble, vull dir, no necessitem res més.
Li demano que tingui il·lusió, que tingui respecte amb el poble i després has de tenir ganes de treballar pels demés. Jo ja he fet el que havia de fer.
Déu-n'hi-do el quòrum que té aquesta candidata. Doncs, Nàtia Dell, moltíssimes gràcies, que vagi bé, bon dia.
A vosaltres, bon dia a tots.
Campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
2:45 de dues. Ens traslladem al Solsonès. Som a Solsona, la capital, on fa 12 anys qui governa Esquerra Republicana amb majoria absoluta.
Els alcaldables.
Judit Gisbert, Esquerra.
Em presento a les eleccions municipals perquè la nostra prioritat continuen sent les persones. Ens aliarem amb el progrés com a motor del desenvolupament. Ho farem sense allunyar la mirada a la ciutat per tal de fer-la més amable. I sempre des de la participació, transparència i la bona governança.
Elis Colell, Junts per Catalunya.
Perquè hem format un equip de gent de debò, que estimem la nostra ciutat, però que creiem que hi ha d'haver un canvi. I tenim moltes idees per treballar junts per Solsona. Habitatges socials i a preus assequibles, un creixement econòmic sostenible, la millora de les comunicacions en són algunes. Però, sobretot, tenim clar que ha de ser la ciutadania la que pugui decidir com ha de ser aquest canvi.
Pilar Viladric, CUP.
Ens presentem a les eleccions perquè tenim un projecte amb visió global de ciutat i sabem com fer-lo realitat. Per això lluitarem per un habitatge digne, per una mobilitat sostenible i una transició energètica des d'una perspectiva socialista, d'esquerra i feminista.
Eloi Barrera, l'alcaldessa actual, hem sentit, Judit Gisbert, va arribar al càrrec a meitat d'aquest mandat, setembre del 21, per substituir David Rodríguez, que el van nomenar, crec que és secretari d'Administracions Locals.
Sí, exacte, aquest càrrec de la Generalitat, que va marxar, com dèiem, al setembre del 2021. I ara, aquí a Solsona, l'escenari electoral és una mica d'incertesa per la fragmentació també de l'espai postconvergent, no només per aquest relleu a l'alcaldia. Aquí la situació és la següent. Junts per Catalunya ha fet una llista totalment renovada amb una candidata a outsider, sense cap experiència política, Elis Colell, i els antics membres de Junts han fet, doncs, la seva pròpia llista independent, Marc Barbens, amb la formació Treballem per Solsona, vinculada ara a Pacte Local, és a dir, amb el PDeCAT. Això, afegit al progressiu creixement de la CUP, doncs podria trencar aquesta dinàmica gairebé històrica de majories absolutes a Solsona.
Uh-huh. Parlem dels grans reptes o els grans temes que té l'actualitat a Solsona. Què hauria de prioritzar el nou alcalde o alcaldessa?
Doncs hi ha diversos temes oberts que ja s'haurien d'anar encarrilant, començant pel Camp del Serra. El Camp del Serra és un gran solar que hi ha al centre de la ciutat, que l'Ajuntament el va comprar fa uns anys i que toca ja ordenar-lo o urbanitzar-lo. Això d'una banda. I també hi ha l'Illa Cultural dins del centre històric, que hauria d'acollir equipaments turístics i culturals, però que aquest últim mandat ha perdut una gran subvenció de fons europeus i provincials de més d'un milió d'euros que s'han perdut, s'han escapat.
Déu-n'hi-do.
En aquest, sí, la veritat és que ha estat un sotrac a la política municipal. I ja que parlem de grans equipaments, també s'ha de començar a construir el nou hospital, que en aquest cas és de gestió comarcal.
Uh-huh. Tu mateix ho deies, això són grans equipaments, però segur que hi ha altres qüestions de menys envergadura, però que també s'han de resoldre.
Sí, no? Aquests temes del dia a dia, per dir-ho així. Per exemple, una piscina coberta, que fa anys que es reclama, o la reobertura del Cinema París, l'únic cinema de la ciutat, que de fet és un negoci privat, però que reclamen ajudes públiques, demanen suport a l'Ajuntament per poder tornar a obrir.
Doncs ara parem l'orella per saber quines són les demandes i les inquietuds de la ciutadania de Solsona.
Comencem amb la Cugula, una entitat juvenil i LGTBIQ+, de la ciutat. El seu portaveu, CT Quadros, reivindica millores en l'habitatge i el voluntariat.
Que l'Ajuntament ha pres una acció perquè la gent, doncs, pogués tenir més opció, més oferta de vivenda i ofertes més assequibles. També alguna ajuda per rehabilitar cases abandonades o masies, ja que recordem que el Solsonès, doncs, és la comarca de les Mil Masies i, evidentment, em sembla que tots preferim que les Mil Masies, doncs, estiguin rehabilitades i ben dignificades, que no pas abandonades. I, per l'altra banda, alguna opció per poder potenciar el voluntariat a Solsona, tant juvenil com en general, cap a entitats socials.
I sentim ara Jordi Salinas, president de l'Associació d'Empresaris pel Solsonès. Aquest sector demana més sòl industrial.
I al futur Ajuntament de Solsona li demanem que s'estableixin iniciatives per agilitzar l'execució del polígon nou, establint un calendari clar i realista, la coordinació eficient entre les entitats involucrades i la destinació de recursos adequats per a la infraestructura necessària.
I acabem amb el Centre d'Estudis Les Set Anys. És una entitat que difon el patrimoni cultural i natural del Solsonès. La seva presidenta, Neus Mujal, fa aquestes peticions.
Crear una àrea de cultura potent que sigui proactiva i que alhora coordini la vida cultural de Solsona, que és molt rica, ja que hi ha moltes entitats. També que es faci tot el possible per tenir cinema. Hi ha molts nens que actualment no han anat mai al cinema i creiem que cinema i cultura van molt lligats. També demanem que es doni suport, tant suport com es pugui, a l'escola de música i un tema molt nostre del centre d'estudis, resoldre definitivament l'allotjament dels arqueòlegs que venen a excavar a l'estiu.
Eleccions municipals 2023.
Doncs ara deixarem Solsona i ens fixarem en el canvi més important que viurà la comarca del Solsonès després d'aquestes eleccions. La incorporació de dos nous municipis provinents de la Segarra. El primer és Torà.
Els alcaldables.
Magí Coscullola, Esquerra.
Després d'haver liderat i fet possible el canvi del nostre municipi a la comarca del Solsonès, crec que la meva experiència política i de gestió serà més necessària que mai per aconseguir un traspàs de serveis satisfactori, ordenat i coordinat entre l'Ajuntament, els dos consells comarcals i el govern de la Generalitat.
Mercè Valls, ara Pacte Local.
Se'ns planteja un nou repte que necessita de la complicitat, l'esforç i l'empatia de tots aquells que estimem i volem un municipi de progrés, respectuós amb el medi ambient, potenciador de la seva cultura i patrimoni, que aposti per uns serveis a les persones que residim que siguin dignes. Tot això amb la ferma voluntat de fer-ho des del principi de bona voluntat, servei i treball per defensar el conjunt dels nostres interessos.
Isabel Torres, Junts per Catalunya.
Em presento a les properes eleccions municipals per treballar per tot el municipi de Torà i oferir-li un canvi. Per això hem creat un equip de 9 persones, realment amb perfils diferents, i, a més, totes implicades en la vida del municipi. I junts aconseguir fer avançar Torà cap al futur.
Eloi, el republicà Magí Coscullola es manté a l'alcaldia de Torà des del 2015.
Sí, aquest mandat el va començar pactant amb el partit Primàries, però l'octubre de 2020 aquesta formació va sortir del govern i va passar a l'oposició, on també hi ha en aquest municipi el grup de Junts.
I just al costat de Torà, l'altra població que també s'annexiona a la comarca del Solsonès és Biosca.
Els alcaldables.
Josep Puig, Junts per Catalunya.
Encapçalo la llista de Junts per Biosca, el nostre municipi, per seguir treballant pels nostres veïns i veïnes com fins ara. Estan a prop d'ells pel que convingui. Ja saben que nosaltres no els fallem. Això és la realitat de tot plegat.
Aquí Eloi Biosca té un sol partit de govern.
Sí, ja ho heu sentit, eh? Com sentíem, els 5 regidors de l'Ajuntament són tots de Junts per Catalunya, tot i que aquest diumenge també s'hi presenta una llista vinculada al PSC, una altra Esquerra Republicana i una tercera del Partit Popular.
Escolta'm, i què implicarà aquest canvi de comarca?
Clar, perquè, com dèiem, el més destacat aquí és que aquests dos municipis, a partir d'ara, de la setmana vinent, s'incorporen al Solsonès, una comarca, el Solsonès, que guanyarà 150 quilòmetres quadrats i 1.300 habitants. Aquest és el canvi més factible, les dades terç, no? La població del Solsonès creixerà en un 10%. I per l'altra banda, Torà i Biosca què guanyaran? Doncs s'acostaran més al seu nucli natural de serveis i també ho tindran més fàcil, sobretot, per accedir a serveis i ajudes públiques, per exemple, per arreglar camins rurals, que és el seu gran mal de cap. I això per què serà així? Doncs perquè el Solsonès, a diferència de la Segarra on són ara, es considera una comarca de muntanya i pertany també a la vegueria de la Catalunya Central.
Doncs ho hem entès tot. Aloi Barrera, moltes gràcies i bona feina. Bon dia.
Gràcies, fins aviat.
Per cert, que avui hi ha l'últim debat dels candidats, en aquest cas a l'alcaldia de Girona. Es farà de 3 a 4 en desconnexió territorial a la tarda de Catalunya Ràdio i també pel canal exclusiu d'internet, moderat per Marina Romero i la Clara Jordan.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
Doncs ens ocupem d'altres qüestions destacades de l'actualitat del dia, ara que són 3:15. L'Associació d'Antics Alumnes dels Jesuïtes de CASP té constància de noves denúncies per part d'antics alumnes que afectarien nous docents dels Jesuïtes de CASP, més enllà dels dos casos que s'han fet públics aquesta setmana. Detallen que, des que es va destapar el cas del professor de religió per tal del 2005 del centre ara fa uns dies, han rebut 15 correus electrònics i que la majoria són testimonis d'antics alumnes que haurien patit abusos al centre. Cap d'aquests docents treballa ara mateix a l'escola, Sara Canyete.
Si se senten dolguts per la situació que estan vivint i demanen transparència a la Congregació dels Jesuïtes de Catalunya. Marc Vizcarro és el president de l'associació.
I el tan bon punt va sortir el primer article i, per tant, nosaltres vam ser coneixedors d'aquests fets, vam demanar aquesta contundència, aquesta condemna enèrgica i vam demanar, sobretot, explicacions del que havia passat i com s'havia pogut arribar en aquests fets.
A part de fer una crida perquè els possibles antics alumnes afectats traslladin el seu cas, també han creat un protocol que inclou un equip d'experts de diversos àmbits, tots ells exalumnes, perquè els puguin assessorar i acompanyar. En un article publicat per El País, avança que un total de 8 professors del centre han estat acusats d'abusos els darrers 50 anys i que l'ordre coneixia com a mínim 6 d'aquests casos ja des de fa temps. 4 d'aquests docents, a més, ja són morts.
Ho hem explicat ja al programa, estem en alerta per pluges intenses i possibles inundacions, però de moment els pantans es mantenen al 25%. Entre aquest migdia i demà plourà tot el país i en algunes zones com les Terres de l'Ebre s'hi poden acumular quantitats que ens diuen poden ser perilloses. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
La mitjana de reserves dels pantans de les conques internes deia que es manté el 25%, però hi ha alguns senyals de millora, no?
Sí, les pluges estan injectant aigua en alguns pantans que s'alimenten del Ter, com per exemple el de Sau, on el nivell ha pujat fins a l'11%. En canvi, a les capçaleres del Llobregat i del Cardener, la situació no ha variat. De totes maneres, com deies, les precipitacions no s'han acabat. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per possibles inundacions i el Meteocat acaba d'emetre un avís per situació meteorològica de perill a partir de les 2 del migdia d'avui i fins demà al migdia. En una escala de 6, hi ha zones com el litoral de Tarragona, el Prepirineu o la depressió central a nivell 4 d'alerta, perquè hi haurà ruixats de fins a 20 litres en 30 minuts. A les Terres de l'Ebre encara caurà més aigua i per això s'ha activat un avís extra per possibles acumulacions. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
A banda d'aquest avís d'intensitat de pluja, també n'hem activat un d'acumulació de pluja i és que doncs, creiem que en alguns sectors del país, sobretot del sud, a les comarques de les Terres de l'Ebre, podrien arribar a aproximar-se o a superar puntualment els 100 litres per metre quadrat. Sobretot això, la zona que envolta en aquest sector, a banda de la possibilitat d'aquests patacs d'aigua, doncs l'acumulació de pluja doncs pot ser molt important.
A part de Catalunya, també estan en alerta per pluges molt fortes. 8 comunitats autònomes més, el País Valencià, Andalusia, Aragó, les Illes, Cantàbria, Castella-La Manxa, Múrcia i Galícia.
De fet, avui ha estat un matí de revisades perfectes de la tempesta i de la pedregada que ja hi va haver ahir a la tarda a Sant Hilari Sacalm, a la Selva. El gel va embussar amb bornals i el nivell de l'aigua va pujar gairebé un metre en alguna zona del poble. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
I una de les parts més afectades va ser la plaça Doctor Gravalosa, on un conductor imprudent, vaja, perquè les imatges són claríssimes, i va quedar atrapat amb el cotxe i el van haver de rescatar.
Doncs sí, aquest matí, però, la plaça i les zones exteriors ja estaven netes. Només es veia fullam a terra, la calçada i també restes del fang de l'aiguat d'ahir. Les feines de retirada de les restes de pedres van acabar cap a 9:45 del vespre, però molts veïns de plantes baixes i garatges s'han quedat fins a la matinada traient aigua de botigues o dels pàrquings. Aquest matí ben d'hora tocava fer balanç dels danys i parlar amb les asseguradores. És el cas del Savi, que té una botiga de telefonia a la plaça que calcula que, com a mínim, els danys podrien ser d'uns 15.000 euros.
Sí, ha quedat tota la botiga inundada. Totes les caixes, i el que passa que hi havia estanteries també, unes amb caixes i s'han tirat amb l'aigua. He anat ara a la caixa. Amb la caixa. Ha de venir el pèrit i tota la història.
No és la primera vegada que s'inunda aquesta plaça, ja va passar el 2018, i és que és una zona per on hi passava una riera que es va cobrir fa desenes d'anys i també una zona baixa del poble. L'aigua també va afectar la part soterrada de la granja Tívoli. Jaume Auferil n'és el propietari.
Es va fer una variant, aquesta variant s'havien d'haver fet molts gornals, no se'n van fer, i tota l'aigua que baixa doncs, d'un quilòmetre quadrat de per aquí, baixa tota cap aquí. Hem estat treballant fins a les 12:15 de la nit, ara mirarem l'assegurança a veure què ens cobreix.
Des de l'Ajuntament, tot i que no tenen previst fer-hi més embornals a curt termini, no ho descarten si es repeteixen casos com el d'ahir de manera més freqüent.
Bones notícies per al sector pesquer català. N'hem trobat alguna de bona notícies aquesta. L'any passat els pescadors van vendre un 7% més que l'any anterior i han tingut una recaptació de prop de 100 milions d'euros, un 2,5% més. Mireia Sala.
Sí, Marta, entre les espècies més pescades destaquen el bis, un peix semblant al barat, i el pop blanc. Però els més pescats no són els que generen més ingressos. El que es paga més és la gamba rosada, l'escamarlà i el rap. Durant el 2022 les barques han pescat més i s'ha venut més producte a les llotges, però el preu mitjà ha baixat un 4% respecte a l'any anterior. Per aquest motiu es vol treballar per fomentar el consum de peix, segons explica el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela.
Estem treballant, no?, com millorar el consum, animar el consum, no? És a dir, estem en un any difícil, un any de crisi, no? I d'alguna manera hi ha una percepció pública que és errònia, no?, de que el peix és un producte, com diguem-ne, de luxe, no?, que és un producte car, no? I això fa que, d'alguna manera, ha tirat una mica enrere el consum i es nota el preu.
El Port de Barcelona, el de Tarragona i el de Vilanova i la Geltrú són els que han concentrat més tones de captures, però el que ha tingut més ingressos és el de la Ràpita.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un motorista de 32 anys i veí de Barcelona en un xoc frontal amb un camió a la Nacional 2 a Vilamalla, a l'Alt Empordà. Amb aquesta víctima són 60 les persones que han mort aquest any per accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. En l'accident que va passar ahir, a 11:15 de la nit, va quedar ferida greu l'acompanyant del motorista, que està ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Aquest 2023 han mort 18 motoristes a les carreteres catalanes, el 30% del total de víctimes. Enguany, 102 motoristes han quedat ferits greus i 679 lleus en accident de trànsit.
Precisament fins diumenge, el Servei Català del Trànsit coordina amb els Mossos i les policies locals una campanya per prevenir els accidents entre els motoristes.
Es despleguen 40 punts de control en 15 carreteres. Entre les vies on es faran hi ha la C25, la C55, la C13, la C14 o la 2. Ho explica en declaracions a Catalunya Informació el subinspector Jordi Porteries.
Despleguen també controls de velocitat i patrullatges en vehicle de paisà. I sí que el que és velocitat, detectem un excés de velocitat que és bastant important en els motoristes, i aquest excés de velocitat dona unes conseqüències greus en els accidents, així com algunes conduccions temeràries o avançaments en línies contínues.
Porteries destaca la importància de portar casc i portar-lo ben cordat i d'anar ben equipat, sobretot en dies de pluja.
És important una bona equipació, és a dir, portar una bona protecció, el casc ben cordat, portar jaqueta, pantalons, botes, és una bona equipació. Si pot ser aquesta equipació, que cada vegada estan sortint més, són equipacions que porten alta visualització reflectant, això és molt important.
Entre l'abril i el maig s'han fet 800 controls, en què s'han aturat 15.000 vehicles i s'han denunciat 3.000 conductors, la majoria perquè no portaven la documentació en regla o perquè duien precisament el casc mal cordat.
Els bombers de la Generalitat han rescatat d'un pis del Prat de Llobregat un home de 250 quilos que tenia la síndrome de Diògenes. Serveis Socials li va obrir un expedient fa una dècada, però el 2015 va arxivar el cas en considerar que la situació estava resolta. Des de llavors, cap alerta o queixa dels veïns els va fer sospitar d'un problema greu d'insalubritat. El cap de Serveis Socials de l'Ajuntament, Arnau García, reconeixia a Catalunya Informació que feia anys que no li feien cap seguiment i que els ha sorprès la gran quantitat de deixalles que acumulava.
Evidentment ens ha sorprès i sobretot el que més ens sorprèn és que no hi hagués, que ningú aixequés cap alerta per tema d'olors o per temes d'aquest tipus, no? Aquest habitatge està ubicat al costat d'una plaça, una plaça on juguen molts nens, a més, és una escala plena de veïns.
Els fets van passar ahir, ell mateix va trucar a emergències perquè es trobava malament i no podia sortir de casa.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. L'ex blaugrana Andrés Iniesta deixa el seu equip, el Vissel Kobe del Japó, aquest estiu. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia, i jugarà el seu últim partit l'1 de juliol, tot i que abans hi haurà jugat contra el Barça el 6 de juny a Tòquio.
Bueno, y creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí. Creo que era el deseo de todos, pero a veces las cosas pues no se dan como uno piensa o se imagina. Tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo. He seguido trabajando muy duro durante todos estos meses para ayudar a mi equipo, como siempre he hecho.
Com sentíem, malgrat marxar, el manxec, que ha jugat 5 temporades amb el Vissel Kobe, vol seguir jugant als seus 39 anys. Iniesta pensava retirar-se a Kobe, però en marxa, atès els pocs minuts que hi té.
Pues las prioridades del entrenador son otras, lo respeto y lo asumo. Entonces, al ver mi situación deportiva y las ganas que tengo de seguir jugando y compitiendo, pues hemos decidido de mutuo acuerdo que lo mejor era buscar una salida.
Iniesta diu que li agradaria tornar al Barça algun dia, tot i que, segons que ha afegit, això encara queda lluny. Encara en clau Barça, el club informa que ha signat un acord de patrocini amb TV Vision per dur la marca Ambilight TV a la màniga de la samarreta del primer equip masculí. L'estrena del nou acord de l'equipació es farà al Barça-Mallorca a partir de la propera jornada de Lliga al Camp Nou. Per cert, que dimecres vinent a les 8 del vespre al mateix Camp Nou es farà l'acte de comiat a Sergio Busquets.
L'Espanyol s'aferra a la permanència i va fer una gesta en sumar un punt en el partit que el va enfrontar a casa contra el poderós Atlètic de Madrid.
És que els blanquiblaus ho tenien tot en contra. Semblava que sumarien una nova derrota, ja que perdien per 0 gols a 3 al minut 64, però van ser capaços d'empatar el partit fins al 3-3 definitiu. El mexicà César Montes, un dels golejadors ahir, destacava la capacitat de reacció de l'equip en declaracions a Movistar.
Muy difícil, ¿no? Para nosotros hubo un momento en el campo que se sintió que nos veníamos abajo, pero bueno, es el alma, el espíritu del equipo, que cuando nos dan por muertos es donde levantamos la mano y lo demostramos, y es un punto muy importante para nosotros.
Amb el punt sumat, l'equip queda a 3 de la salvació, quan en queden 6 en joc. Ara haurà de jugar diumenge a València i tancarà la Lliga a casa amb l'Almeria. L'Espanyol té 35 punts i per davant hi té el Getafe, el Cádiz i el Valladolid, tots 3 empatats a 38 punts. Luis García, l'entrenador, creu en el miracle.
Yo estoy convencido. Creo que hemos visto un equipo muy vivo, muy, muy vivo. Con 0-3 cualquier otro equipo, estoy convencido de que hubiera bajado los brazos, hubiera abandonado. Este equipo no ha abandonado. Lo dije hace tiempo, que íbamos a luchar hasta el último segundo del último partido.
En motor, el pilot català Tito Rabat torna al Mundial de Superbikes.
Ho farà a partir de la primera setmana de juny per al 5è cap de setmana de l'any al circuit de Misano i defensant els colors de l'equip Kawasaki Puccetti Racing. Substituirà el britànic Tom Sykes, que ha decidit abandonar l'equip. Rabat ja va córrer per l'equip Puccetti en 4 curses entre el 2021 i el 22.
A la Lliga CB han quedat definides les eliminatòries de quarts de final del playoff pel títol, el millor de 3 partits i que començaran el cap de setmana.
Són el Barça-València i el Baskonia-Joventut.
En waterpolo, l'Atlètic barcelonita ha acabat primer a la fase de grups de la Lliga de Campions masculina.
A l'última jornada, els mariners van imposar-se al feble Dinamo Tbilisi de Geòrgia per 13-6 amb 3 gols d'Alberto Munarriz. Ara l'Atlètic barceloneta jugarà als quarts de final de la final a 8 a Belgrat de dimecres que ve contra el Lluc Dubrovnik. A la Lliga Sobal d'handbol, nova victòria del Barça, que ha derrotat l'Unicaja per 26-40.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
28 de maig. Eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
De nou, oportunitats i salaris dignes. De nou, seguretat i neteja. De nou, habitatge assequible. De nou, ajuts per joves, famílies i gent gran. De nou, orgull. Hola de nou, Barcelona. El 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista. Vota PSC.
Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull una ciutat d'oportunitats, no de xarxes clientelars. Quiero que los libros de texto de vuestros hijos sean gratuitos. Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull el millor per tu i pels teus.
Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
No podem esperar més. Cal canviar. Barcelona ha de posar-se en marxa. Tenir seguretat de nou. Oportunitats de nou. Il·lusió de nou. Ja ho vam fer una vegada. Ara, amb el PSC, fem-ho de nou. Aquest 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota futur republicà. Esquerra Republicana.